l'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant del Museu del Turisme, que s'ha inundat de nou per les pluges. L'Ajuntament ho atribueix a les baixants d'aigua de la fàbrica Llobet Guri i aquesta tarda s'hi ha posat una nova canonada per evitar que l'aigua es coli al museu. Parlarem de la nova executiva del PDeCAT a Calella i de les ajudes per als pins morts per l'escarabat tomicus. Són de 100.000 euros i els agents forestals sostenen que n'hi ha ben just per començar a actuar com a molt en 70 hectàrees de les 300 que hi ha afectades. Avui és Santa Cecília i en parlarem a l'Infovespre, parlarem de música, com també parlarem de teatre i de literatura, perquè ens visitarà l'escriptora Mercè Roura, que acaba de treure el seu segon llibre, Cosas que debí decirte hace 100 años. Doncs bé, comencem, com dèiem, el Museu del Turisme s'ha inundat per segona vegada en poc més d'un mes. El ruixat d'aquesta matinada, curt però intens, ha tornat a afectar el motor. S'hi han acumulat un dit d'aigua que fins ben entrada la tarda han intentat anar retirant els treballadors municipals. Fonts de l'Ajuntament de Calella han explicat a aquesta emissora que l'aigua s'ha colat a l'interior de l'equipament pels baixants de la teulada de la fàbrica Llobet Guri, que està en obres. Farà poc més d'un mes també es va inundar, coincidint amb una forta tempesta que va caure al conjunt del Maresme.
La pluja d'aquesta matinada ha deixat uns 18 litres per metre quadrat a Calella, segons informacions meteorològiques, i això n'hauria estat el detonant. L'equipament cultural està ubicat a la planta semisoterrània de la fàbrica Llobet Guri, amb un accés des del carrer Sant Pere amb certa inclinació. Fins aquesta tarda, els operaris municipals han estat treballant per retirar l'aigua, que en principi no ha malmès el material del fons expositiu. Aquesta tarda, l'Ajuntament ha instal·lat una nova canal de sortida per conduir cap a l'exterior l'aigua de l'interior de la fàbrica Llobet Guri i evitar així que es coli dins el Museu del Turisme. La d'avui és una situació gairebé calcada de la que es va produir el passat 12 d'octubre, quan un fort ruixat de llarga durada va afectar el conjunt del Maresme, provocant inundacions en baixos espais i soterrats.
Canviem ara de qüestió. Els responsables del grup CERS, propietaris de l'Hotel Vila de Calella, han explicat a Ràdio Calella Televisió que les properes setmanes procediran a fer les obres de reparació de la façana de l'immoble.
Recordem que a principis de novembre va caure part de la cornisa sense provocar danys personals. En aquest moment es va requerir la presència de la propietat dels bombers de la Generalitat i els tècnics municipals, que van fer un informe en què es destaca que l'immoble no té danys estructurals, tan sols està afectat el revestiment de la façana. Després de la revisió per part dels arquitectes municipals, l'Ajuntament de Calella ha enviat un requeriment per tal que es procedeixi a la seva reparació. De moment, i per evitar possibles ensurts, la zona afectada continua acordonada, tot i que des del grup CERS s'insisteix que no hi ha cap perill de nous desprendiments.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Seguim endavant a l'Infovespre. Parlem de política. El PDeCAT s'ha constituït a Calella i ha escollit Marc Buch de president de l'executiva local. Ple suport de la militància del Partit Demòcrata Català, el PDeCAT, a la candidatura del regidor calellenc Marc Buch com a president de l'executiva local. En el seu equip hi figura també la tinent d'alcaldia Núria Parella, que farà les funcions de vicepresidenta. Buch ha assenyalat com un dels objectius immediats del partit el d'ampliar-ne la base social. Entre els assistents a l'assemblea celebrada a nit hi havia l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, i l'actual president local de Convergència Democràtica de Catalunya, Pere Puig.
Marc Buch liderarà el PDeCAT a Calella, n'és el flamant president escollit ahir de forma unànime per la militància com a cap d'una candidatura integrada també per Núria Parella, vicepresidenta, Josep Grima, secretari d'organització, Jordi Piqué, tresorer i quatre vocals, entre els quals el tinent d'alcaldia Albert Torrent. Un cop constituït formalment a la ciutat el PDeCAT, es marca el repte d'ampliar suport i base social per consolidar la seva condició de partit que representa les centralitat política i social. Així ho assenyalava el mateix Marc Buch en declaracions a Ràdio Calella Televisió.
El PDeCAT és un partit de centralitat que està fent doncs, una feina molt i molt bona tant a Calella com a nivell nacional. Som gent que creiem en el progrés social, som gent que estem doncs, a peu de carrer, que estem al peu del canó dia a dia i per tant doncs, creiem que això ho hem de saber explicar i tot això ens permetrà, si ho expliquem bé, doncs, tenir una base social sòlida i dinàmica que ens ajudi amb el dia a dia del partit.
El PDeCAT conviurà temporalment amb Convergència Democràtica de Catalunya fins a la dissolució definitiva del partit, tal i com va decidir la militància. Un canvi que el president local de Convergència Democràtica de Catalunya, Pere Puig, admetia que ha estat traumàtic per als militants més veterans. Amb tot, reconeixia la necessitat de fer foc nou. Puig va elogiar les aptituds de Marc Buch per posar-se al capdavant del nou partit a la ciutat, destacant els seus coneixements sobre política i especialment la local. El nou president del PDeCAT de Calella va explicar a Ràdio Calella Televisió quin serà el mecanisme que el partit seguirà per escollir la candidatura amb la que es presentarà a les municipals del 2018. La paraula la tindrà la militància i avançava Buch que ell no serà una de les opcions a escollir.
El procés serà que la persona que vulgui doncs, encapçalar el partit de les locals doncs, haurà de presentar candidatura i com s'ha fet avui doncs, els militants seran els que hauran de refrendar i dir doncs, si estan d'acord amb aquella candidatura o si n'hi ha dues, doncs escollir la que creguin que és més necessària. No, està totalment descartat. Aquí tenim la gran sort de tenir una gran alcaldessa, que és la Montse Candini, i a més, personalment no és un projecte que jo contempli ser alcaldable i per tant ho descarto 100%.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Passen 7 minuts de 7:45. La Generalitat de Catalunya ha publicat les ajudes que destinarà al Maresme per frenar la plaga de l'escarabat que està arrasant els boscos de pinedes. Són 100.000 euros de dotació extraordinària, dels quals el Departament d'Agricultura n'aporta el 57% i la resta provenen del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
La partida s'inclou dins una partida de millora forestal dels boscos catalans. Al Maresme, un 65% del territori són zones boscoses, la qual cosa fa necessària una bona i eficaç gestió forestal, sempre però molt més per la presència d'aquest insecte que perfora els arbres i que continua actiu perquè les temperatures encara són altes.
A Calella es calcula que hi ha una 60 de propietaris forestals responsables d'intervenir per netejar el seu bosc de les pinedes afectades pel tomicus. Les ajudes que concedeix la Generalitat de Catalunya es distribuiran a través de les associacions de propietaris forestals i per beneficiar-se'n, doncs, és imprescindible que s'hi inscriguin.
L'Associació de Propietaris Forestals del Maresme, de recent creació, és una de les entitats que faran de paraigües, juntament amb la de la Serralada Litoral i la del Montnegre Corredor, tot i que l'àmbit d'actuació d'aquestes dues no arriba a terme municipal. Oriol Bassa, tècnic forestal de l'Associació de Propietaris Forestals del Maresme, ha dit que amb aquesta quantitat de diners tot just n'hi ha per començar a treballar.
Per començar, en aquests moments tenim unes 300 hectàrees afectades i això cobriria unes 70 hectàrees. Però penseu que amb les causes que estan causant això, bàsicament amb el canvi climàtic, la sequera, arribarem a unes 3.000, 4.000 hectàrees. Per tant, això és una acció que comença ara, però que s'haurà de treballar en els propers anys.
Bassa ha dit que cal valoritzar la fusta de pi que es traurà del bosc per aconseguir també aportació de capital privat. També ha explicat per què de cop aquest escarabat, que fa anys que viu al Maresme, ha matat gran quantitat de pins.
No ens arribàvem a pensar que el tomicus, que és un escarabat autòcton, un escarabat que ha sigut sempre aquí i que fins ara els arbres s'havien autodefensat, en el moment en què hi ha hagut el canvi climàtic i ha fet que aquests arbres estiguin molt més debilitats, molt més vulnerables, i al no poder-se defensar, doncs, que ens causés tants estralls. No ens ho pensàvem, però ara ja comencem a entendre i a conèixer la magnitud dels danys.
El 99% dels boscos maresmencs són de propietat privada i els propietaris han de minimitzar els riscos en cas d'incendi forestal i inundacions.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Òmnium Cultural Maresme Montnegre amb l'any Ramon Llull. Del llibre dels mil proverbis, avui us oferim.
Qui ha esperança no ha fretura.
O sigui, no ho ha perdut tot qui encara té esperança. Òmnium Cultural Maresme-Montnegre amb l'any Ramon Llull.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Obrim bloc cultural a l'Infovespre. Aquest divendres 25 de novembre és el Dia Internacional contra la Violència vers les Dones i durant els dies previs moltes poblacions celebren actes de conscienciació sobre aquesta problemàtica. És el cas també de Calella i aquest matí els alumnes de secundària de la ciutat han anat a la sala Mozart a veure teatre, concretament l'obra La Maté porque era mía, a càrrec de Lapsus Espectacles.
Divendres es faran els actes principals d'aquesta diada amb la il·luminació del far de color lila a partir de les 6 de la tarda. Una hora després, a les 7, es farà la lectura del manifest institucional del Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones. Enguany, la lectura anirà a càrrec de Pere Badalló, policia local membre del protocol de violència de gènere. Es farà també un enlairament de globus en honor a les dones mortes per aquesta xacra social.
Hem parlat de teatre, parlem ara de música, perquè avui, 22 de novembre, és Santa Cecília, patrona de la música, i els responsables de l'Escola de Música de Can Llobet han organitzat tota una setmana musical per celebrar aquesta efemèride. La celebració d'enguany de Santa Cecília coincideix amb el 20è aniversari de l'Escola de Música i per aquest motiu s'han programat tallers oberts a tota la ciutadania a banda dels alumnes i de les seves famílies.
Es tracta de tallers molt diversos, com ara de percussió corporal pels més petits, altres sobre les emocions vinculades a l'expressió corporal i tallers sobre diferents instruments. La directora de l'Escola de Música Can Llobet, Lourdes Bartolí, ha explicat l'activitat.
Totes les setmanes estem fent tallers complementaris a l'aprenentatge musical, tallers que diguem-ne que ens aporten treballar d'una forma diferent que no podem fer habitualment a les nostres classes. I llavors doncs hem anul·lat, diguem-ne, les classes habituals durant tota la setmana i tots els dies a les tardes estem fent diferents tallers, tocant diferents temàtiques i que hi pugui assistir doncs tant alumnes dels més petitons de la casa fins als més grans i obert a si algú del voltant, doncs, de Calella o del voltant vulgui venir a conèixer-nos.
Lourdes Bartolí ha explicat que sempre és un bon moment per aprendre música, però sobretot de ben petits.
Continuem endavant a l'Infovespre i ara ho fem parlant de literatura, perquè tenim aquí amb nosaltres a la Mercè Roura. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Periodista, escriptora, i que ens ve a parlar del seu segon llibre, Coses que debí decirte hace 100 años. Quines són aquestes coses que s'han acumulat durant 100 anys, Mercè?
Moltes. M'agraden els títols llargs, eh? És una cosa, tothom m'ho diu, però és que trobo que fan gràcia i impacten més. A veure, 100 anys, perquè evidentment no són 100 anys, perquè no en tinc tants, estic en plena joventut, podríem dir, però bàsicament és la sensació que tens tu de moltes coses que t'has callat i que no has dit. I que en el fons no t'has dit a tu mateix, tot i que pots no haver-li dit a d'altres, però són totes aquelles coses que t'hauries d'haver dit abans i que si te les haguessis dit tens la sensació que la teva vida hagués estat diferent. Tant de paraules positives com de crec en mi, m'estimo, sóc una persona com cal, com paraules cap a les altres persones admetent errades, admetent vulnerabilitats, debilitats i també fortaleses, eh? Coneixes una mica, no? Ve una mica per aquí.
Sentiments que ens costa, no?, expressar a tots, potser la cosa va per aquí.
Sí, el que ens passa habitualment és que ens callem moltes coses i ens les callem amb els altres i ho fem amb nosaltres. Mira, jo sóc molt poc de refranys, no m'agraden gens, perquè trobo que la immensa majoria dels refranys estan fets perquè ens quedem a casa i no fem res. I així el sistema continua endavant i nosaltres som els pringats i n'hi ha uns que triomfen, no? Del tipus la curiositat mató al gato, en castellà n'hi ha una, a més a més. Català també, però en castellà és que som molt reixits, no? La curiositat mató al gato, más vale malo conocido, no? Però a mi n'hi ha un que m'agrada molt, que és lo que dice Juan de Pedro tiene más que ver con Juan que con Pedro. I això ens passa molt. L'esport nacional és criticar l'altre.
I tant.
Que malament ho fa, perquè li tenim enveja, perquè no ens agrada que les coses li surtin bé, com si representés que perquè amb ell o ella li surten bé les coses, a tu no. Llavors, en el fons, el que li estàs dient a aquella persona és tot el que no et dius a tu. Perquè l'altre sempre és una projecció de tu. El que no suportes en l'altre sempre és allò que tu no voldries ser, o allò que et fa por ser, o allò que en el fons ets i no ets capaç de dir-t'ho, no? És a dir, li diem a ell per no mirar-nos al mirall i dir-nos-ho a nosaltres. I tot això són aquelles coses que tardem tant a dir que al final sembla que passin 100 anys.
I com ens hem d'agafar aquest llibre? Com ens hem d'aprendre? Com un manual d'autoajuda? Com una sèrie de reflexions? Com ho hem d'agafar, això?
Mira, no ho sé, perquè jo anant a llibreries, amb l'anterior, l'he vist a qualsevol secció. Una vegada el vaig trobar el tema de zoologia, però crec que deuria ser una errada que el van mal col·locar, perquè
sí.
Són molt animals, però no crec que hi hagi per tant. Jo crec que no escriuria cap lloc, perquè jo sempre dic el comentari aquell de si és autoajuda és perquè m'ajudo a mi mateix escrivint-lo. Són reflexions que he fet a partir del meu aprenentatge personal, a partir del que he estudiat i del que he après amb aquests temes d'intel·ligència emocional, de gestió d'emocions, i coses que a vegades m'ha explicat la gent, com l'altre, a vegades a partir del que jo he escrit, a vegades a partir del llibre, a vegades a partir del blog, la gent em truca i m'explica la seva història i a partir d'allà fem una reflexió que pot ser útil, no? Tant que de vegades hi ha gent que em diu: ho has escrit per mi, i no la coneixia abans, no? Però és que en el fons tots som iguals. Tots tenim pors i tots ens callem coses. I ens les hem de començar a dir el més aviat possible, perquè hi ha molta feina a fer amb nosaltres mateixos.
Sembla que potser en els moments actuals encara hi hagi més feina, la comunicació s'amplia, cada vegada tenim més xarxes de comunicació, però cada vegada potser estem més sols nosaltres mateixos.
Sí, i et diré una cosa més. Jo crec que hem de practicar estar sols, perquè quan només deixes de córrer el perill d'estar mal acompanyat quan has après a estar sol. El problema és que defugim molt de la soledat perquè tenim por d'estar sols i acabar mirant-nos al mirall i acabar dient-nos coses i descobrint que no som com ens pensem que som, igual som millors o igual hem de madurar moltes coses. I tenim molta por a la solitud. Jo crec que ens fa falta una cura de solitud, d'estar amb nosaltres mateixos i conèixer-nos millor. I al mateix temps estem incomunicats amb les persones perquè no les escoltem. No, jo cada vegada veig més converses, i jo n'he protagonitzat algunes, perquè jo estic aquí, però ho faig tot igual, si no, no portaria 100 anys amagant-me coses. Allò de un li està dient: el meu fill ha fet això, i l'altre li explica al seu fill, o m'he anat a comprar roba, i la conversa, si ets capaç de llegir-la sense el context de mirades, no té res a veure una amb l'altra. I fem una mica això, no? I amb les xarxes socials, per exemple, hem acabat connectant, jo parlo diàriament amb gent de València o de Madrid i potser no sé què li passa a la veïna. És el que ens passa, estem aïllats i hiperconnectats alhora. Però no ens coneixem a nosaltres mateixos, prou, com a mínim.
Perfecte, aquí ens hi lligaria un altre refrany, Mercè, jo de val més estar sol que mal acompanyat.
Aquest estic totalment d'acord,
fixa't. Sí.
És que n'hi ha alguns, jo crec que alguns els va fer, va haver un parell de savis que van fer alguns refranys, però la resta, això de la curiositat mató el gato, mare meva, si per evolucionar has d'estar encuriosit. Una altra cosa és veure que cau una fulla afilada i posar-hi el coll, no, ningú diu això, no? Però si hi hagués curiositat, no estaríem fent els tractaments que s'estan fent a la medicina actualment, ni tindríem d'aquest micròfon que tenim ara davant, sí. Segur que la persona que va inventar el primer ho va fer per curiositat, perquè volia saber què havia més enllà i si es podia fer, no?
I tant. I qui tingui curiositat per llegir aquest llibre, ja ho pot trobar a les llibreries,
sí,
no?
Sí, sí. Sí, sí. Des del dia 7 de novembre us animo, va, que està bé, que s'han de comprar llibres, que
sí,
aquest,
home,
i molts altres.
No només per Sant Jordi, que també
no,
últimament...
per Nadal és ideal.
Clar, només comprem llibres per Sant Jordi, no pot ser això.
Mireu una cosa, si aneu a la llibreria, evidentment alguna de Calella que hem de fer ciutat.
I tant.
I anant a buscar el meu llibre, en trobeu un altre que us agrada més, us el compreu, jo em consideraré satisfeta perquè hauré fet un acte, hauré contribuït, perquè l'acte l'haurà fet la persona, diguem-ne, a fomentar la cultura i la lectura. Per tant, em semblarà fantàstic.
Perfecte. Una altra pregunta que volia fer-te seguint el fil del
llibre. M'enrotllo molt.
Sí. No, tranquil·la. És el tema de la llengua. És en castellà, el llibre?
És en castellà, sí.
Com és això?
Mira, aquesta és una molt bona pregunta. No ho sé, he escrit molt en català, moltíssim, de fet m'agrada molt. L'editorial em va proposar traduir el primer. El que passa... perdó, és que el refredat és complicat. El que passa és que vaig sentir com si l'hagués de trair. És a dir, m'agradaria escriure en català, de fet hi escric però no he publicat res, però m'agradaria que el primer cop que publico en català hagués estat escrit en català aquest llibre. Perquè jo crec que cada idioma... És com la gent que el parla. Llavors, jo, si hagués escrit el llibre en català, hagués potser canviat l'ordre d'algunes de les afirmacions que hi faig, potser hagués posat uns altres refranys, unes altres comparacions, com crec que aquí s'entendria millor per la gent que ho llegeix en català. Llavors vaig sentir com si el traís. I sobre per què escric en castellà, és una molt bona pregunta. Mira, crec que primer perquè penso que puc, perquè és un idioma que m'encanta, igual que el català. Jo em considero molt bilingüe i m'agraden molt les dues llengües. El català l'estimo molt i el castellà també. I a banda hi ha un altre tema, que és que el que volia expressar, penso que primer el castellà em dona la distància necessària i segona, era el més indicat per dir-ho d'aquella manera. És una cosa que costa molt d'entendre, no ho sé. Mm-hmm. Igual tu ho estàs entenent perfecte i no ho sé, però penso que l'acte d'escriure implica unes emocions que tenen molt a veure amb la llengua amb la qual ho fas. Mm-hmm. Llavors, en aquell moment havia de ser en castellà. A veure, us ho explico. A mi motxiva una veueta i aquella veueta estava en castellà. Hi ha vegades que motxiva en català i ho escric en català, però en aquest cas curiosament va ser en castellà i m'agrada molt, però en català he escrit moltíssim, com a periodista bàsicament sempre ho he fet en català i he escrit coses en català que espero que algun dia es publiquin, per tant no ho sé per què m'he enrotllat molt per no donar-te una resposta.
Sí, la resposta ha estat donada, home, l'hem entès, que és una cosa molt personal, una cosa molt interior, sí. Això és el que entès jo, que és una cosa que li ve de molt endins, diguem, no?
Sí. És un tema, és la veueta que dicta, en aquest cas, que dictava en castellà.
Doncs ara també hi haurà alguna veueta que ens dirà que hem d'acomiadar aquesta entrevista perquè tenim el temps just de l'informatiu vespre. Per tant, Mercè Aurora, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona i per haver-nos presentat aquest llibre, Aquestes coses que debí decirte hace 100 años.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer estar aquí.
Perfecte, moltes gràcies. Doncs acabem l'informatiu, fem com sempre amb la previsió del temps.
Dia de cel molt ennuvolat i precipitacions disperses que ens condueixen a una altra jornada de núvols i precipitacions. De matinada el cel estarà mig ennuvolat i s'esperen precipitacions disperses i al llarg del matí la nuvolositat augmentarà, igual que les pluges, que podran anar acompanyades de tempesta i fang. La temperatura mínima i màxima serà semblant, la visibilitat serà regular i el vent bufarà entre fluix i moderat amb cops forts de component sud i est.
Doncs fins aquí l'infovespre d'avui, que l'acabarem amb un tema musical, el següent. Són les notes del Carmina Burana. Amb aquesta peça musical acabem avui. Trobaran més informació, ja ho saben, a la nostra pàgina web www.radiocalella.cat, també al Facebook i al Twitter. Avui, que és Santa Cecília, patrona de la música, acabem amb aquesta peça, com dèiem, el Carmina Burana. Que passin una molt bona nit. Isso de puta son simpanis, el timpanis, conta tu volubilis.
Molt decisiva perquè l'última pujada al que... Thank you.